El cafè de la ràdio.
El Consell Europeu es reuneix avui amb l'encariment de l'energia com un dels punts principals de debat dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Damunt la taula hi ha la necessitat de buscar alguna mena d'intervenció en el mercat de l'electricitat o posant alguna mena de límit al preu del gas, però caldrà buscar propostes que encaixin als 27. I mentrestant, les conseqüències d'aquests increments afecten directament els ciutadans amb les seves factures de la llum, però també les empreses i indústries. Quines mesures es podrien prendre per contenir preus? Parlem a aquesta hora d'aquesta situació amb la Laura García, que és la portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Com s'explica aquest increment del preu de la llum? Perquè n'hem anat parlant al llarg d'aquesta temporada, hem anat repassant algunes de les causes. No sé si han anat canviant en les últimes setmanes.
Durant tot aquest 2021 hem anat registrant un increment dels preus progressius, és a dir, a principis de 2021 doncs vam tenir el fenomen de Filomena, llavors els preus es van relaxar i després seria a partir del juny, doncs vam començar amb una escalada que ha anat incrementant de manera progressiva, no? Fent que el 2021 hagi estat un dels anys amb preus històrics on cada dia s'anaven batent rècords respecte a l'anterior. A més, aquest 2022, que tot semblava que la situació es relaxés relativament, ha passat lo d'Ucraïna i ha fet que s'hagi disparat tot una mica. Quines són les raons? Doncs, en tenim diferents motius, no?, que justifiquen aquest increment de preus. El principal és el que seria la metodologia de determinació del preu de l'electricitat, que d'alguna manera ve marcat o ve referenciat per les centrals que tanquen preu, que són les centrals de cicle combinat i que, per tant, tenen com a matèria prima el gas. I aquest gas doncs ha patit un increment de preu. Llavors, entre l'increment del preu del gas, l'increment de les tones de CO2 per poder emetre, ha fet que al final s'estigui traslladant aquest increment de preus al preu de cessió del mercat elèctric.
Per tant, pagant justos per pagar dos, en aquest cas, no?
Sí, diguem que d'alguna manera algunes tecnologies s'estan beneficiant d'aquest increment de gas i d'aquest increment de la tona d'emissió de CO2, malgrat que no ho estiguin patint en primera persona, efectivament.
Uh-huh. És allò que explicàvem alguna vegada de com es calcula el preu de l'energia, no? Que al final és el que porta aquestes conseqüències. No? Allò de jo vaig a comprar un quilo de pomes, un quilo de caviar i m'ho cobren tot a quilo de caviar, no? Seria una mica això?
Sí. Salvant les distàncies seria aquest.
Ho dic perquè al final els oients també ens entenguin, que a vegades tot plegat sembla molt complex. I al final, és a dir, quan anem a comprar ho comprem al preu més car possible, seria això?
Sí, diguem que tothom, cada una de les tecnologies de generació ofereix el seu volum d'energia al preu que determina el seu en funció dels seus costos d'explotació, els seus costos variables, i al final la darrera tecnologia que tanca preu és la que acaba definint el preu al que es pagarà totes les unitats de generació.
I aquesta última tecnologia que tanca preu és la més cara?
És el cicle combinat, correcte.
Uh-huh. Uh-huh. I a partir d'aquí, amb aquest escenari, què s'ha de fer? Com es pot contenir aquests preus? De quina manera es pot actuar directament en aquest mercat elèctric?
Actualment estan a sobre de la taula les mesures que està estudiant la Unió Europea, com és el fet de treure les centrals de cicle combinat d'aquest mercat diari, que és el mercat spot. Llavors, el fet de que traguessin aquestes centrals de cicle combinat del que seria aquest mercat diari faria que, d'alguna manera, el preu de cessió es reduís de manera molt significativa. És a dir, si a dia d'avui estem en 200-220 doncs, euros mega, doncs segurament ens situéssim per sota de les dues xifres, no? És a dir, que estiguessin per sota de 100. Això seria una de les mesures, val?, que es podria plantejar. Altres podria ser també limitar el preu instrumental, diguéssim, de l'energia de cessió, que era una de les mesures que havia plantejat Espanya i Portugal de limitar-ho a 180 euros mega, però aquesta mesura de moment no ha tirat endavant i està una mica també en stand-by, no?
Per tant, llavors, Digues, perdona. Sí, no, acaba.
Bueno, altres mesures són intentar, doncs, l'estratègia de gas, intentar fer, que també està sobre la taula de la Unió Europea, és intentar fer compres conjuntes de gas que siguin més quantioses i que, per tant, així, doncs, incrementar el poder de compra que puguin tenir i obtenir preus més competitius per tot el que seria el continent europeu. Perquè no hem d'oblidar que aquesta crisi no només ens està afectant a Espanya, sinó que està afectant a tot el continent europeu.
Mm-hmm. Clar, però l'escenari d'aquest darrer, no? el d'aquesta compra, per exemple, conjunta de gas, no resoldria el problema que ja ens va passar l'any passat d'aquests increments continuats, no? Aniria, diguéssim, a atacar la situació concreta de la crisi d'Ucraïna.
Bueno, i intentar contenir també el que seria el preu del gas. No hem d'oblidar que el fet de que el preu de l'electricitat hagi pujat tant es deu principalment a l'increment del preu del gas i de la tona de CO2. Per tant, això podria ser un podria esmorteir, en certa manera, per intentar relaxar una mica aquest preu del gas.
I aquesta realitat, és a dir, aquesta situació s'està traslladant directament ja als clients? És a dir, després d'haver notat tots aquests increments tan importants, de quina manera, fins a quin percentatge s'ha incrementat la factura realment de la llum del consumidor final?
A veure, si ens centrem en el que seria el consumidor domèstic, en el cas de que tingui tarifa regulada, el comportament és diferent si estem parlant d'electricitat i de gas. En el cas elèctric, amb tarifa regulada, que és la PVPC, tenim una factura que està completament indexada al mercat. Per tant, aquells usuaris que tinguin tarifa regulada han hagut de patir uns increments molt importants en la que seria la seva factura elèctrica. Val? Relativament esmorteïda perquè el govern ha aplicat mesures de xoc al que seria la fiscalitat, com la reducció de l'IVA, o bé la reducció també del que seria, bueno, la suspensió temporal de l'impost de generació o bueno, altres impostos, no? Però, en definitiva, el client en tarifa regulada a nivell elèctric ha d'haver notat moltíssim el que seria la seva factura elèctrica. Si parlem de client de gas, la tarifa regulada està més protegida perquè es realitzen subhastes de tipus trimestral i d'alguna manera el govern ha fet un topall i ha protegit tot el que seria el sector domèstic. Val? Llavors aquí, a nivell de gas estaríem parlant d'un 20%, més o menys, que si no, doncs, pràcticament s'hagués situat en valors molt superiors, és a dir, pràcticament del 100%, i en canvi, en el cas de la factura elèctrica, doncs, estaríem parlant d'entre un 50% i un 70% d'increment.
I a partir d'aquí, la tendència de futur es pot calcular d'alguna manera?
Jo a dia d'avui la veritat és que no m'atreveixo a fer un pronòstic. Estem molt a l'expectativa de les mesures que es prendran a finals de mes de mesures d'urgència tipus transitòria en què seria el sector energètic. De fet, tot el sector i tots estem molt a l'expectativa de realment què s'acaba fent, perquè els països han d'anar tots 27 a la una i de vegades el consens no és senzill. I, evidentment, en funció de quines mesures, doncs, els efectes seran uns o uns altres. Però, bueno, jo el que sí que vull confiar és que dintre d'un mes i mig, que la situació d'Ucraïna, esperem, estigui resolta, que, a més, tinguem el que serien els embassaments més plens i que realment s'hagin pres aquestes mesures, doncs, ens recuperem i tornem a nivells d'electricitat i de gas una mica més als valors que estàvem acostumats abans d'aquesta crisi.
Confiarem que així sigui. Laura García, portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i donar-nos veu.
Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dia.
Adéu.
I precisament volíem parlar avui de l'afectació directa, aquesta part final que repassàvem, no, ara, de l'afectació directa que tot plegat està tenint en els clients i en concret en els de Som Energia. Ens acompanya el Sebastià Ribas de Som Energia. Bon dia, què tal, com esteu?
Bon dia.
Com està afectant aquest increment del preu de la llum als clients de Som Energia?
Bé, els clients de Som Energia tan directament en aquests moments encara no està afectant perquè comprem en el mercat lliure, no anem de preu regulat, que és el que ens estaven explicant ara fa un moment. I aleshores això ens permet tindre una cadència de temps entre que comprem i s'han d'aplicar els preus. Per tant, ara en aquests moments hi ha unes altres molt fortes, però tan fortes no les notem nosaltres encara. Això no vol dir que no les notarem més endavant, eh? I, per tant, estem en aquest impàs. Davant d'això, estem prenent mesures per protegir-nos davant d'aquest increment tan fort de preus.
Quines mesures?
Per exemple, la primera mesura que s'ha pres és no admetre cap més contracte. O sigui, hem tallat la incorporació de socis. Som Energia, des que es va fundar, ha tingut un increment constant de persones associades a la cooperativa. Aquests últims anys aquest increment s'ha desbordat moltíssim. Estem en aquests moments a 80.000 persones associades. I aleshores què passa? Que quan anem a comprar la corrent l'hem de pagar per endavant. O sigui, la corrent que facturarem d'aquí 6 mesos ja l'hem de pagar tota. Si se'ns va incorporar més persones associades, hem d'acumular diners per poder pagar la corrent que gastaran aquestes persones, que la tindrem d'aquí 6 mesos. Per tant, de moment el que hem fet és parar momentàniament que s'incorporin més persones. Aquesta és una de les mesures. L'altra de les mesures que no s'han aplicat, però que tenim amb expectativa, és de fer una facturació setmanal. O sigui, ara, quan cobrem, hi ha aquest decalaix de quan paguem a la facturació de cada mes, doncs passar una facturació setmanal. Aquesta és una de les propostes que tenim guardades al calaix, perquè si això dura massa temps, doncs no tindrà aquest decalaix entre el que paguem i el que cobrem. O sigui, el problema que patim nosaltres, que també el pateixen altres comercialitzadores, doncs és que ens obliga a invertir molts diners per endavant arran d'aquest increment de preus. I, en canvi, tardem a recuperar-nos d'aquests diners. O sigui, quedem descapitalitzats, amb una paraula. Clar, això es pot ensorrar qualsevol activitat, que és el que està passant amb algunes comercialitzadores. A davant d'això, Som Energia va fer un toc d'alerta a tots els associats i va demanar que voluntàriament s'incrementés l'aportació al capital social. O sigui, tu quan et fas soci de Som Energia pagues 100 euros de capital social, que és el que et dona a tots els drets com a soci. I prou, només ho pagues una vegada i ja està. El que hem demanat voluntàriament és que s'aportin diners en aquest capital social. Hi ha qui ha aportat 200 euros, hi ha qui n'ha aportat 300, hi ha qui n'ha aportat 500, etc. Això ens ha permès en 3 mesos recollir 15 milions d'euros. I això ens ha capitalitzat. Tenim calaix per anar aguantant tot aquest marge.
En algun moment ha estat damunt la taula reduir el nombre de socis? Demanar...
No estan a reduir el nombre de socis. Potser la mesura més forta que s'ha fet és que clients grans consumidors els hi hem demanat un aval. O sigui, en definitiva, és el mateix que estava dient. Posar uns diners perquè puguem comprar per endavant. Hem de pensar que Som Energia està basada en sense ànim de lucre. O sigui, que tot aquest funcionament no deixa rèdits propis del funcionament. I per tant, esclar, ens hem d'autoprotegir. Tothom és conscient que amb aquesta mecànica els costos del que seria inversions de capital, que és el que passaria en qualsevol altre tipus de comercialitzadora, aquí no es paguen aquests costos. Per tant, tot això ens va a favor. Però, esclar, hem de tindre mecanismes que ens protegeixin davant d'aquests altibaixos del mercat elèctric.
I en aquests moments la gent que és sòcia de Som Energia està estalviant amb el preu de la llum o està pagant més que algú que estigui en el mercat regular?
No, en aquests moments està estalviant. De totes maneres, això fluctua. Si tu mires un dia, està estalviant, si tu mires l'altre, no està estalviant. Però és que nosaltres tenim la tarifa estable, fins ara l'hem mantingut, estable durant tot l'any. I llavors això ens permet compensar o afegir. Vull dir, fa 3 anys, per exemple, quan vàrem tancar l'exercici, doncs havia resultat que a la mitja havíem pagat menys de corrent que el que havien pagat els associats. Per tant, aquests diners es van tornar a invertir en baixar el preu de la corrent. Per què? Pel que deia abans, l'objectiu no és guanyar diners, sinó tindre un servei garantit de corrent al mínim cost possible.
I durant aquest últim any, l'any 2021, amb aquests increments tan importants del preu de la llum, han rebut moltes trucades, hi ha hagut molta gent que s'ha volgut adherir a la cooperativa? Durant l'últim any, aquest últim any en què el preu de la llum ha pujat moltíssim, han notat més persones que venien a preguntar sobre
sí,
energia,
sí,
que venien
sí,
a fer-se socis?
Sí, hi ha un increment. un increment en vertical, ens desborda. És allò que popularment diem, podem morir d'èxit, no? Uh-huh. Ens desborda. L'altra via que té en marxa Som Energia és ser productora de corrent. Llavors també tenim instal·lacions produint corrent, perquè el nostre desig seria poder produir corrent, la mateixa corrent que consumeixen tots els associats, però el ritme d'associats és molt elevat, el ritme de posar en marxa projectes és molt més lent. Però aquest és l'altre element compensatori que tenim, ser productors de la nostra pròpia corrent que consumim.
I com es fa? És a dir, tota aquesta producció de corrent, que la fan a través de plaques fotovoltaiques?
Tenim plaques fotovoltaiques, tenim petites centrals hidràuliques, tenim sistemes de amb gas, amb els purins, que ara no trobo la paraula. Les centrals de purins, fer-ne gas i utilitzar aquest gas. I ara estem en marxa amb aerogeneradors. Però el fort el tenim en fotovoltaica, que a més hem estat uns impulsors de les instal·lacions de fotovoltaiques a totes les llars, i en aquests moments tenim cents d'instal·lacions fotovoltaiques, i els excedents d'aquestes instal·lacions fotovoltaiques també reverteixen a la cooperativa.
Clar, això li volia preguntar, si també han notat que la gent té com més interès per instal·lar plaques, no?, també a casa.
Ara, en aquests moments, és una bogeria. O sigui, tothom que pot fer-ho, i els preus permeten que ho pugui fer, o ho puguin fer moltes famílies, tothom que pot fer-ho vol posar-se a plaques fotovoltaiques. I és com una bogeria en aquests moments. Els instal·ladors van desbordats, els materials estan pujant de preu perquè hi ha més demanda que material, etcètera, etcètera. Però és que realment t'hi notes, i a més, un cop tinguis amortitzada aquesta instal·lació, que pot ser 5 o 6 anys, t'hi notaràs brutalment en el rebut de la corrent. Però ara ja t'hi notes, perquè hi ha una part de corrent que no la pagues perquè ets productor, i hi ha una part de corrent que no la pots consumir perquè a les hores que es fa tu no estàs consumint, però que s'ingressa a la xarxa. I llavors aquests excedents que van a la xarxa també te'ls paguen. Per tant, aquí hi ha una compensació que permet afinar el rebut de la corrent.
Uh-huh. Quan diu que hi ha hagut un interès molt gran, que va, per exemple, a Sabadell, tenen clar quanta gent els ha trucat i els ha dit volem posar plaques?
Aviam, aquí ara exacte Sabadell no sé, però com que ens belluguem a nivell de Vallès, al Vallès nosaltres ja portem 3 promocions de 100 instal·lacions, o sigui, ja portem 300 instal·lacions en marxa. I quan dic al Vallès em sento un Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, aquestes 3 poblacions més dominants.
I això vol dir que són gent que se les posa en cases particulars? Són blocs de pisos, també hi ha els que es posen aquestes plaques? O aquesta norma que s'ha reclamat una mica per part del govern encara no s'ha aplicat en que realment els blocs de pisos a les comunitats de veïns s'estiguin instal·lant?
Els blocs de pisos ja es pot fer. Mm. El problema és que la consciència ha de ser col·lectiva. I llavors ens consta en aquests moments que hi ha bastantes comunitats de veïns que estan gestionant aquest procés i estan en marxa. Havent-hi moltes no n'hi ha en aquests moments, ni aquí a Sabadell ni enlloc, però sí que tot aquest caliu que estem dient d'aquest bullici, en aquests moments s'estan demanant molts projectes en aquesta direcció. Vol dir que en un any o dos tindrem un esclat en els blocs de pisos, que realment ha de ser la força del canvi energètic, perquè és on hi ha acumulada més població.
I perquè també entenc que això permet unes capacitats elèctriques molt més importants, no?, per superfície, segurament també dels blocs.
Sí, bé, aquí hi ha el problema amb dues variables. Els blocs de pisos que tenen molta superfície i pocs habitatges sí que permet això, tindre molta potència elèctrica, però també hi ha blocs que van a l'inversa. Ocupen molt poca superfície, vol dir que tenen molt poca teulada i tenen molts habitatges. I llavors aquí no, aquesta sortida no els hi valdrà. I aquesta sortida, la Unió Europea ja l'ha preparada, cada que es puguin fer comunitats energètiques. I llavors jo puc tindre la meva placa, entre cometes, la meva placa amb una altra teulada i se'm descompti en el rebut de la corrent. I això és el que estem treballant ara nosaltres també, en impulsar comunitats energètiques. Perquè totes aquestes famílies que viuen en aquests blocs de pisos que no es podran posar mai les plaques, puguin tindre accés a energia fotovoltaica.
I com va aquests processos de les comunitats energètiques? Hi ha facilitats?
Aviam, és un tema molt nou. I encara costa més d'explicar i de fer entendre. I el problema que tenim en aquests moments és trobar teulades idònies per poder fer una instal·lació, perquè han de ser teulades que puguin durar 20 anys. I llavors tu tens allà una instal·lació grossa i aquesta instal·lació l'han pagada diferents veïns i aquests veïns són els que incorporen a la seva factura de la corrent els guanys d'aquesta instal·lació. Per tindre aquestes teulades és molt difícil tindre teulades estables aquest temps i el lloc on hi ha teulades estables són les teulades municipals, dels edificis municipals. I llavors en aquests moments estem en tractes amb l'Ajuntament de tal manera que pugui facilitar algunes teulades d'aquest tipus a fi efecte de poder tirar endavant comunitats energètiques.
I hi ha sensibilitat per part de l'administració? És a dir, quan van a parlar-ne amb l'Ajuntament, què els diu?
Bueno, l'Ajuntament està desbordat amb molta casuística i en aquests moments estem esperant respostes per entendre'ns.
Però tenen una comunicació formal i fluida sobre aquests temes.
Sí.
Per últim, li pregunto, què creuen que ha de fer el govern per contenir aquest preu de la llum? Quina seria la carta al rei? Si la poguessin fer, des de Som Energia, què els demanarien?
Home, la carta al rei seria canviar el sistema de fixació del preu de la corrent. Aquesta seria la carta al rei. Acabar amb el mercat aquest, que l'últim producte que entra en el mercat marca el preu. Però aquest tema és molt difícil perquè és el mateix sistema, o sigui, això és que se'n diu el mercat marginalista, és el sistema que funciona a tot Europa. Aquest sistema el va posar en marxa per primera vegada la ministra, la Thatcher. A partir d'aquí es va estendre per tot Europa i ara això és un bloqueig molt fort, perquè dona uns guanys molt forts a les grans operadores. I llavors aquí hi ha una resistència enorme a desfer aquest mercat marginalista. Si tal com ens explicaven ara fa una estona, es pot treure el gas d'aquest mercat marginalista, ja és un pas.
Home, ens deien un descens molt important, eh? Explicava
molt important. Ara, el problema és com el treuen. I llavors sembla ser que el treuen, però el treuen perquè els subvencionaran per una altra banda. Vol dir que no estem resolent massa bé el tema, perquè l'estem pagant. El continuarem pagant, però no el pagarem a la factura. El pagarem a través de tots els pressupostos. Vol dir que d'un lloc o altre sortiran els diners. O baixaran de sanitat, o baixaran d'educació, o baixaran de no sé on. I el problema és que s'estan plantejant això subvencionant-ho. Diu, bueno, vosaltres aquí entreu aquest preu perquè us subvencionarem aquesta part del gas. Esclar, com a pressupost global, com a ciutadà, a mi no m'interessa aquesta solució. Em beneficia, sí, immediatament a la factura, m'ho veuré arreglat, però m'ho estan esgarrapant d'una altra banda. Per tant, la carta al rei seria eliminar el mercat marginalista.
Canviar la manera com es fa tots aquests càlculs. Sebastià Ribas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos exposar tot això.